Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. L'historiador Yuval Noah Harari recorda les pàgines del seu llibre Homo Deus, que en català trobareu a edició 62, la història que va provocar que la reina francesa Maria Antònia d'Àustria fos un dels personatges més odiats per una monarquia en decadència i per un poble que a les acaballes del segle XVIII es moria de gana perquè no podia pagar el pa. Davant d'aquesta situació, la reina, segons se li atribueix, va dir, referint-se als seus conciutadans famolencs: si no tenen pa, que mengin pastissos. L'historiador Harari s'agafa aquest relat per escriure que avui dia els pobres han seguit el consell de la reina al peu de la lletra, perquè mentre els rics mengen amanides verdes i tofu al vapor amb quinoa, a les barriades els pobres s'atipen de xetos, hamburgueses i pizza. Efectivament, aquest és el panorama. L'obesitat s'ha convertit en un fenomen a l'alça, una epidèmia, en diuen els experts, que té conseqüències a nivell econòmic, social i de salut. Vivim en un planeta en què 900 milions de persones pateixen fam severa, mentre que 1.200 milions tenen sobrepès, en un món on és més fàcil i barat omplir el cistell d'ultraprocessats que amb verdura fresca, prohibitiva per la inflació, on les begudes ensucrades són més assequibles que l'aigua. Aquesta epidèmia, que va en augment i és multifactorial, té un impacte terrible en les criatures i els adolescents, sobretot en entorns de desigualtat. Les dades ho corroboren. Un de cada tres infants i adolescents d'entre 8 i 16 anys tenen obesitat o sobrepès. Aquesta setmana hem unit esforços amb un restaurant caníbal a Berlín, dirigit per Paula Molés, per abordar les causes d'aquesta realitat. Serem a la Mina, de Sant Adrià del Besòs, el barri amb més obesitat infantil de Catalunya, un 24%, 10 punts per sobre de les dades de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Una mostra demolidora que el codi postal té més impacte que la predisposició genètica a patir obesitat. Les conseqüències dels mals hàbits alimentaris en els cossos joves seran els ictus i els infarts del futur. Amb aquest panorama, les polítiques públiques haurien de ser més contundents, perquè les previsions a llarg termini no són gens esperançadores.
Solidaris. Tothom té una història.
El soroll de l'aigua baixant pel riu.
En Josep Pla tenia una frase, o se li atribueix una frase que va tenir molt èxit, que deia que la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola. Això pot haver estat veritat fins no sé quin segle abans de Crist. Però avui el que podem dir, que escolta, la cuina d'un país és la del seu súper posat a la cassola. El súper és una de les manifestacions de la globalització alimentària que tu pots trobar a qualsevol lloc, a qualsevol país.
Jesús Contreras és catedràtic d'Antropologia Social i una de les seves especialitats és l'antropologia de l'alimentació.
Avui dia podríem dir que totes les dietes estan globalitzades. Tu vas a un súper de Barcelona i vas a un súper de Calcuta i vas a un súper de Ciutat de Mèxic i pràcticament els productes són els mateixos.
I un raig de llum per escalfar els hiverns.
Fa anys que s'interessa per com ens alimentem com a societat i el que diu de la nostra manera de viure el que mengem. Conversem amb ell sobre les contradiccions d'un món en què 900 milions de persones pateixen fam severa mentre 1.200 milions tenen sobrepès.
Ho sento molt ser tan pessimista, però aquest problema no té solució. Continuaran mantenint-se els 900 milions de persones que passen gana i els 1.000 milions de persones que pateixen obesitat. Perquè la desigualtat analitzada, diríem, amb els darrers 40 anys, la desigualtat no fa més que augmentar. A Espanya, la precarietat alimentària està augmentant. Des del 2008 això és una tendència molt, molt assentada. Mira, recordo, ja fa uns anys, però el vaig trobar brillant, un cartell del sindicat de llogaters que deien: hi ha 3 anys, menja bé. I a sota deia: i si no tens diners, no paguis el lloguer. Què té a veure una cosa amb l'altra? Bé, té a veure moltíssim, perquè qualsevol família, el pressupost familiar, hi ha unes despeses fixes. tu no pots negociar el lloguer cada mes, ni pots canviar de pis cada mes per anar-te'n un més barat o més car. Què passa amb el pressupost dedicat a l'alimentació? Bueno, que pots menjar més o menys. Que pots comprar pollastre de 3 euros o de 30 euros. És a dir, pots adaptar la quantitat i el preu. I, òbviament, què passa? No tens diners, doncs compres els aliments més baratos i la gamma, insisteixo, és amplíssima.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per Contreras, una de les causes que està contribuint a augmentar l'obesitat en la nostra societat és que, en molts casos, el menjar processat o de poc valor nutricional és més barat que el menjar fresc. Fins i tot quan parlem dels productes més bàsics i imprescindibles per la salut.
Per exemple, a Mèxic, una paradoxa. Què passa? Que en algunes zones de Mèxic, un litre de beguda edulcorada, i no diré la marca, és més barat que un litre d'aigua potabilitzada. També jo em pregunto, escolta, quin preu compren l'aigua potabilitzada aquestes grans marques de begudes edulcorades?
És per això que Contreras creu que el problema no es pot atribuir només a una falta d'educació nutricional entre la població.
Quantes vegades diu que es prohibeixi o s'acabi amb la publicitat de productes ultraprocessats o sobretot dels que tenen una major quantitat de sucre o el que sigui? I no hi ha manera. Escolta, es va prohibir la publicitat de l'alcohol a partir de determinat grau, no recordo exactament, però begudes amb un percentatge d'alcohol superior a no sé si era 8 o 9, es va prohibir. I la publicitat del tabac, la publicitat directa, també. Tothom estava convençut que hi havia una relació entre salut o no salut i el consum d'aquests productes. Però, en canvi, no hi ha manera d'acabar amb la publicitat d'aquests aliments. Què passa? Un podria pensar així, siguent mal pensat. Escolta, si un deixa beure alcohol, no li passa res. El que li pot passar és bo. Si un deixa fumar, no li passa res. Però si un deixa de menjar, quan resulta que aquests aliments ultraprocessats són els únics que pot comprar, què passa?
Altres factors que han contribuït a l'augment dels aliments ultraprocessats i l'obesitat són, segons Contreras, el nostre ritme de vida i el canvi d'hàbits entre els infants.
La qüestió del temps és una de les fonamentals per explicar per què mengem el que mengem. Paral·lelament que ha disminuït el temps per cuinar, augmenta la quantitat de productes, diríem ja, preparats o quasi preparats, etc. O això que en diuen ara, els aliments ultraprocessats. Què passa? Ha canviat molt tot plegat. Avui es tenen menys fills i es procura que els fills que es tenen no els hi falti res. Abans, mamà, què hi havia per dinar? Lentejas. Lentejas. Si les quieres, les comes, i si no, les dejas. I si no les quieres para comer, para cenar. Escolta, avui això, jo dic que més val una frase que mil paraules. Això ha desaparegut. Avui, escolta, nen, què et ve de gust? Ai, escolta, si això no t'agrada, digue-m'ho que et faré una altra cosa. Però són frases que no me les invento. I després una altra qüestió. Què és el que preocupa més a una mare? Que el seu fill mengi malament o que no mengi. No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap
pallús, sempre el mateix. La dieta mediterrània és considerada una de les millors del món, però què hem de considerar que és una bona dieta?
Que no hi hagi ultraprocessats, que no hi hagi un consum excessiu de carn. La dieta mediterrània, quina dieta mediterrània? La que avui identifiquen com a dieta mediterrània amb la setena o vuitena piràmide o la primera piràmide que van treure fa 20 o 25 anys?
La piràmide a la que refereix Contreras és la que estableix quins són els grups d'aliments més o menys saludables i en quines quantitats n'hauríem de menjar per tenir una bona nutrició. A dalt de tota la piràmide hi ha els dolços i la carn vermella, que només es recomana menjar un cop a la setmana. A la base, oli d'oliva, fruita, verdura, llegums, pasta, arròs i fruits secs. Per Contreras, no té sentit comparar quina és la millor dieta del món, perquè la millor dieta ha estat sempre l'autòctona. I totes, sense excepció, han evolucionat al llarg de la història.
Totes les dietes autòctones han estat positives, si han sobreviscut, perquè si no haguessin estat positives, doncs s'haguessin modificat, haguessin desaparegut, o el que sigui. Totes les dietes del món han canviat. En principi, se suposa que canvien per millor. perquè han de ser adaptatives. I la prova és que, tret d'alguns casos excepcionals, l'esperança de vida o la mitjana esperança de vida ha augmentat arreu.
Tenir cada vegada més coneixements nutricionals sobre el que mengem, els canvis en la producció agrària de les últimes dècades, les modes o l'augment del poder adquisitiu de les famílies, que en el cas d'Espanya es dona a partir dels anys 60, Contreras ens explica que també han fet canviar al llarg dels últims anys l'estatus de molts aliments.
Als anys 60, la gent de Barcelona que tenia uns 600 anaven a Andorra a comprar, entre altres coses, Nescafé i pinya amb almíbar. La pinya amb almíbar era un dels ingredients d'un dels postres, diríem, de classes mitjanes i treballadores. La pinya avui és un dels productes més vulgars en tots els aspectes. Com ha canviat d'estatus? Les pastilles de car, per exemple, per donar sabor. A un altre nivell, plats de festa avui són absolutament quotidians. Per exemple, quan jo era petit, els macarrons al forn, era plat de diumenge. Això té a veure, d'una banda, també amb els canvis generals i els canvis de la capacitat adquisitiva, etc. I també que coses que abans eren escasses ara són abundants i coses que abans podien ser més o menys abundants ara són escasses. Abans les anxoves eren plat de pobre, quasi. I avui un filet d'anxoves en un restaurant pot costar 2 €.
I si des de fa uns anys cada vegada és més habitual sentir a dir que som el que mengem, potser ens hem de preguntar si resulta tan fàcil saber el que realment ens alimenta.
Una campanya del Ministeri de Sanitat de l'any 2008, si no recordo malament, que deia «Leyendo las etiquetas se come mejor». O sigui, clar, per saber el que menges has de llegir les etiquetes. Però el 99% de la gent no entén les etiquetes. No són químics ni nutricionistes. Avui tenim tantes expectatives i tantes exigències en relació a nosaltres mateixos i als nostres fills que, escolta, és difícil de satisfer-les totes.
I per relativitzar-les, Contreras es queda amb aquest acudit del dibuixant i humorista Peric.
Un acudit del Peric, el seu personatge, que sempre estava fumant, i deia, abans els metges deien que l'oli d'oliva era dolent i ara diuen que és bo. Abans els metges deien que el peix blau era dolent i ara diuen que és bo. Doctor, he de deixar de fumar?
Solidaris. Mercè Folch.
Paula Molés, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, fantàsticament bé, parlant aquí als Solidaris. I see problems down the line.
La Paula Molés, ja ho sabeu, és realitzadora d'un restaurant caníbal a Berlín que s'emet cada diumenge a la 1 del migdia. I avui la Paula ve a parlar d'obesitat infantil.
Doncs sí, mira que al restaurant caníbal som gent que ens agrada el gaudi del menjar, però, clar, a vegades hi ha temes, diguéssim, importantíssims que també volem tractar i que a més connecten molt amb la temàtica dels solidaris.
Exacte.
L'obesitat infantil és un problema, podríem dir, dels més greus de salut pública que afecta als més petits o als joves. Existeix, amb això no hi ha dubte, Mercè, existeix consens internacional en considerar que l'obesitat infantil és un, ja ho dèiem, problema de salut pública més greu del segle XXI, fins i tot li podem arribar a dir una epidèmia mundial que abarca, òbviament, doncs, qüestions socials, econòmiques i de salut. Si us sembla, perquè clar, les xifres ens ajuden una mica
a
explicar les coses.
Sí, sí.
Doncs mira, un de cada 3 nens, nenes i adolescents d'entre 8 i 16 anys viuen amb obesitat o sobrepès, segons l'estudi Passos, de la Gasol Foundation, i la World Obesity Federation diu que el nombre de nens i nenes vivint amb obesitat al voltant del món augmentarà dels 158 milions a més de 250 milions en els pròxims 10 anys.
És espantós, això.
Sí. És a dir, la conclusió és que les xifres no paren d'augmentar, no? Mira, si us sembla, escoltem a Santiago Gómez, que és director global de recerca i programes de la Gasol Foundation, que és, a més, doctor en biomedicina i màster en sanitat pública, que en sap molt de tot això, i jo crec que més clar no ho pot dir.
Hi ha hagut un canvi social en la manera en com vivim. El que abans era una qüestió de salut pràcticament residual en la població infantil, avui dia estem parlant de més d'un 30% d'infants i adolescents que presenten aquesta condició, no? I això fa que la considerem una epidèmia. De fet, no hi ha gaires precedents en la nostra història contemporània de qüestions de salut que afectin a tantíssims infants de la nostra societat, no? És una epidèmia sense precedents.
Déu-n'hi-do, eh? Una epidèmia sense precedents. Clar, aquesta societat accelerada en la qual vivim, aquí també hi té molt a dir, no?
Sí, sí, sí. Després entrarem amb els motius, però deixem dir que l'estudi PASOS, per cert, és un estudi pioner, perquè per primera vegada no només avaluen, escolta, i vostè que menja, sinó vostè com viu, no? A quina hora se'n va a dormir, està feliç, està infeliç, és a dir, tots aquests factors que ara veurem com influeixen amb aquesta obesitat. I per cert, la Gasol Foundation, que també fa un paper, diguéssim, bastant destacat, ja ho sabeu, fundat el 2012 pels germans Marc i Pau Gasol, amb aquest objectiu de promoure hàbits de vida saludables. A més, mira, deixa-m'ho dir, sí, ells que han estat tants anys vivint als Estats Units, doncs ja saben, diguéssim, d'on ve el mal, diguéssim, que el diable el veuen, ja saben quin és. Això que dèiem, no?, que em deies, un problema multifactorial, clar. Per exemple, els nens no dormen totes les hores que haurien, no? És a dir, estem parlant que la meitat de joves i adolescents dorm menys hores de les recomanades, que l'activitat física cada vegada també és menys.
Per les pantalles, no?
Tenim el problema de les pantalles.
Sedentarisme.
Exacte. És a dir, nens i nenes que dediquen més de 3 hores al dia, per exemple, entre setmana, a les pantalles. Un pediatre del CAP Platja d'Aro, que li preguntàvem, clar, en termes de salut, no?, quines conseqüències per la salut pot tenir aquesta obesitat amb nens i adolescents. I la veritat és que són tants que amb el tall hem escurçat els problemes, perquè si no, no ens hi haguéssim cabut tants.
A nivell psíquico, tanto lo que es la disminución de la autoestima, el acoso escolar, y luego también se ha visto en algunas veces un síndrome de hipertensión craneal. A nivel pulmonar ya estamos hablando de que la intolerancia al ejercicio parece provocar un asma, sino que el asma que algunos niños ya tienen se puede agravar. Siguiendo ahora con el corazón, va a provocar que la bomba que tenemos, que es el corazón, trabaje demasiado y se hipertrofie, porque el corazón es un músculo. Luego en el hígado graso, cuando hay bastante obesidad, se infiltra la grasa entre las células.
Quin panorama. Sí. Clar, aquí se suma no únicament les conseqüències de salut física, com ens deia el pediatre, sinó també a nivell mental, no? Aquesta pressió, exacte, aquest assetjament, no? Tu estàs més gros, pel que sigui, per aquests factors que estàvem dient, i per tant pot ser motiu d'assetjament, no? Pot ser una persona que pateixi assetjament.
Clar, i a més estem en un context com les escoles, que ja sabem, no?, doncs que a vegades el bullying té problemes greus, les seves relacions socials, les seves relacions laborals futures. I a més és curiós, amb això de la obesitat infantil, que recordo parlant amb un metge especialitzat en medicina interna per la marató, que recordeu, que anava als riscos cardiovasculars, que ens deia, és que els nens que tenen sobrepès i obesitat ara són els que en un futur, és a dir, en l'edat adulta, tindran un ictus o tindran un infart. És a dir, que les conseqüències de l'obesitat infantil no es veuen a curt termini, sinó que són preocupants a mig i a llarg termini, no? I Carlos Casabona, aquest pediatre del CAP Platja d'Aro, també en recordava, per cert, mira, ell llançava, no?, un crit diguéssim, d'alerta, que deia, escolteu, és que nosaltres no arribem, no pot estar això en les nostres mans, eh?
La obesidad infantil, y en general la obesidad, es tan multifactorial que tiene 109 factores, pero hay una publicación del sistema de salud inglés que es muy, muy buena y habla de que hay 109 factores implicados. ¿Cómo vamos a solucionar nosotros, pobres pediatras, pobres enfermeras, ¿no?, un problema que lleva 20 años enquistado, ¿no?
Clar, clar, aquí polítiques, hi ha molts factors, no?, a tenir en compte.
Sí.
Paula, si mirem dades a nivell europeu, no?, en quina posició tindríem a Espanya pel que fa a la prevalença, no?, d'aquests casos d'obesitat?
Sí, és molt curiós, eh? Per mi, mira, és de les coses més curioses, mirant totes les sí, dades, que és que Espanya és el tercer país europeu amb major prevalença de sobrepès i el quart en obesitat. Tota l'estona estem parlant de sobrepès i obesitat infantil. O sigui, està als primers llocs del rànquing. I ara tu em preguntaràs, qui són els que estan amb ell als primers llocs del rànquing? Doncs mira, està Xipre, està Grècia i està Itàlia. Grècia, que és el lloc on recordo un americà una vegada hi va anar i va dir, escolta, aquesta gent viu molts anys. I com és això? Perquè tenen l'oli d'oliva verge extra, és a dir, Grècia és, diguéssim, la mare de la dieta mediterrània. És a dir, és molt curiós que tots aquests països que encapçalen, diguéssim, aquestes xifres siguin països mediterranis. En canvi, al final del llistat ens trobem nens o adolescents del nord d'Europa, no?
Crida molt l'atenció, això, no? Aquesta dieta tan rica, no?, en verdures, en fruites, amb aquest oli d'oliva que és la mare dels ous de tot plegat, i què passi això? Hi ha alguna explicació al darrere?
Hi ha molts factors, eh? Ara el Santiago Gómez ens dirà la seva teoria, però jo recordo, per exemple, la Fundació Alícia, que sí, treballa moltíssim amb nens, no? I el Toni Massaner sempre explica, clar, la deseducació, no? La culturació, que es diu alimentària o culinària, canvis d'estil de vida. Quan diem, ho diem així, la babalà, no, és que ja no tenim temps de cuinar. Bé, vull dir, això està molt bé per nosaltres, però quan entrem en un àmbit familiar, on hi ha nens per allà...
Això hauria de ser vital.
Clar, hauria de ser vital, és a dir...
Encara que sigui, és igual, una patata i una bajoca o un pollastre a la planxa, és igual.
Exacte, és a dir, l'últim esglaó de la nostra cadena del dia, en aquesta en la qual correm i intentem arribar esbufegant al final... Aquí està el menjar, és el sopar, òbviament,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
llavors
sí.
Aquest sopar, bé, potser s'acaba improvisant, potser acabem fent qualsevol cosa, és a dir, una cosa que hauria de ser prioritària, doncs es converteix en allò, l'últim que queda, no? El Toni Massaner sempre diu una frase que és ben bonica, no? És a dir, a menjar s'aprèn veient menjar. És igual, no cal que diguem que parlem, no? Nosaltres, diguéssim, la nostra taula hauria de ser exemplar, òbviament, en la mesura del possible, no? Hauríem de gaudir menjant, hauríem de cuinar alguna coseta, però això de la dieta mediterrània, que dèiem que l'hem, diguéssim, que l'hem perdut. Si et sembla, el Santiago Gómez, que és director global de recerca de la Gasol Foundation, ens explica, segons ells, quins són els factors que han determinat aquest deteriorament de la dieta mediterrània.
Segueix baixant el consum de fruites i verdures, segueix baixant el consum de llegums, no? I segueix incrementant el consum de productes de menjar ràpid i segueix incrementant el consum de productes amb un excés de sucres, com per exemple els dolços i llaminadures.
Clar, però és un context, Paula, en què pugen els preus, no? Però de quins productes pugen els preus, no?
Clar, és molt curiós perquè, bueno, tots l'oli d'oliva verge extra ho sabem, perquè ho hem vist a tots els diaris. Últimament tothom parla molt de la mongeta, però és que crida molt l'atenció. La mongeta verda està a 10 euros al quilo.
A 10 euros, sí, sí.
Llavors, les dades que s'han vist, no?, amb aquesta inflació, diuen que pugen els preus, sobretot, de productes frescos i, en canvi, proporcionalment, que no vol dir que no pugin, però proporcionalment els ultraprocessats no s'han encareixen tant. Clar, és preocupant perquè si ja hem perdut tots aquests hàbits que dèiem, si hem deixat l'últim esglaó del dia, el menjar, si a sobre ens ho trobem més car i la cosa que no és tan saludable més barata, és dificilíssim.
Hi ha la sensació que les institucions públiques i governamentals no estiguin a l'alçada de tot plegat, perquè és veritat que hi ha moltíssimes famílies amb falta de recursos. Llavors, què fan? Doncs el que poden, no? Per posar el que sigui al plat dels seus fills, no? Sense mirar quina qualitat hi ha, no?, en aquests productes.
Sí. Bueno, això, des de l'any 2000, que l'Organització Mundial de la Salut ja alertava que l'obesitat seria el principal repte per la salut pública del segle XXI. Clar, molts estaran pensant, home, han passat 23 anys. És a dir, alguna cosa potser es podria haver fet. Per exemple, perquè encara... Per favor, no s'ha regulat la publicitat dirigida als nens i als joves. Recordem que el Ministeri de Consum espanyol, de la mà del ministre Garzón, ja hi havia el reglament fet i allò es va bloquejar perquè s'havia d'acordar junt amb el Ministeri d'Agricultura, i el ministre Planas va dir que, escolta, ell no era partidari de regular aquesta publicitat infantil. De moment això està aturat, però això és molt clau també, és a dir, estem sumant molts factors, la gent ha de fer, un compendi de coses, però aquesta publicitat que, diguéssim, utilitza personatges de sèries infantils, ninos, packaging cridaner, això no
passeges pels, no?, pels passadissos de les galetes, per exemple, en un supermercat, sí, i tu ja ho veus, on van els fills, no? comprem aquelles galetes en forma de dinosaure, per exemple, no? I això no hauria de poder ser.
Exacte, com tampoc s'hauria de poder anunciar.
Exacte.
Que estem amb la publicitat.
Sí, 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 sí.
Catalunya, per exemple, que va ser pionera amb aquesta taxa sobre begudes ensucrades, que es veu que s'ha vist que té molts efectes, home, doncs potser si gravem o taxem alguns productes amb excés de sucre i de sal, ves que potser no tingui també algun efecte. També en famílies amb vulnerabilitat econòmica, perquè, clar, potser no ho podrem comprar, no?
¿Quién se atreve a hablar de periferias? Un fluir distinto en cada arteria.
Estem parlant de molts factors que fan que aquesta obesitat infantil doncs continuï augmentant, no? I un factor important és el de la desigualtat, ara tu també ho deies.
Exacte. Obesitat infantil, que és un problema de desigualtats socials, i m'agrada molt aquesta frase perquè trobo que ho explica tot molt bé. És a dir, el codi postal és més important que el codi genètic, és a dir, aquesta predisposició genètica que pot tenir una persona a desenvolupar aquesta obesitat o sobrepès, doncs no. Hi ha moments que el codi postal, diguéssim, pesa més. Ho diu l'estudi PASOS. Per exemple, la prevalença d'obesitat és pràcticament el doble amb aquella gent que ha participat en el seu estudi que estava, per exemple, en una escola de renda inferior, no? Amb una altra de renda major. Les dades de l'Agència de Salut Pública, aquestes són del 2019, abans de la pandèmia, que, mira, també m'agradaria veure-les ara.
Sí,
potser,
i tant.
Potser han empitjorat. El barri de la Mina és on hi ha la població infantil amb més obesitat de Catalunya. Té un 24% d'obesitat. Això vol dir que és 10 vegades més que la d'un barri a només 6 quilòmetres de distància, que és el de Sarrià-Sant Gervasi, que té una taxa del 2,6.
Imagina't, 24% davant del 2,6%. Clar, menor nivell socioeconòmic i educatiu vol dir, per tant, més obesitat. Vosaltres heu anat al cap de la Mina.
Sí.
Heu trepitjat terreny per documentar, no?, aquesta realitat.
Exacte, vam visitar el cap de la Mina. Curiosament, mireu, el primer que ens van dir és que a la Mina hi ha la percepció que el nen grassonet és un nen grassonet que està sa. O sigui, ja primer havien de, diguéssim, travessar aquesta frontera de dir, bé, potser aquest índex de massa muscular, aquí parlem en termes mèdics, supera, no? Però per ells, una persona prima, doncs és que no està saludable, no?
Amb qui heu parlat?
Què mengen els nens de la Mina? Doncs mira, ens ho explica la Ramona Ortiz, que és pediatra del cap de la Mina i és referent d'aquest cap en salut i escola. Ella fa un resum força significatiu i després entrarem ja en concret amb el que mengen. Escoltem-la.
Cuesta tener los hábitos de ir a dormir pronto, cuesta los hábitos de hacer unas horas, cuesta los hábitos, el esfuerzo de hacer lactancia materna porque significa un esfuerzo. Las familias les cuesta mucho cocinar y preparar los alimentos, ir a comprarlos. El tema de las comidas preparadas, hay un tema económico y hay un tema también social, ¿no? Hay un poquito de todo.
I què fa la Ramona? Visita els nens?
La Ramona visita els nens, la Ramona també va a les escoles, és la persona que cada dia, diguéssim, parla amb ells i amb les famílies, òbviament, perquè aquestes consultes són a 3 o a 4. Clar, li preguntaven, què mengen aquests nens? Quins són els seus hàbits alimentaris? I ens deia això.
Por la noche, una pizza, sí. Es muy frecuente que esté en todas las casas, cuatro o cinco veces a la semana.
Cuatro o cinco vegades,
sí,
a la semana.
Sí, eso significa cuatro o cinco veces, cogemos la oferta que hay, come toda la familia. La Coca-Cola, pues un niño puede llegar a beber 4 litros de Coca-Cola.
¿A
cuál? 3 litros al día.
¿Al día?
¿Al día? Al día. 2-3 litros al día se pueden beber de Coca-Cola. El agua poco se conoce. El agua no es una cosa que a ellos les guste. Y a esto luego le sumas pues el tema de bollería, poca verdura, poco alimento fresco.
4 litres al dia de Coca-Cola.
Sí, jo vaig, bueno, ja se'm sent, vull dir, estava igualment de sorpresa,
sí,
perquè clar, no
l'aigua quasi gens.
I l'aigua gens no els hi agrada i costa, per exemple, quina cosa, vull dir, costa molt que beguin aigua. I allò que deia al principi, no? Moltes famílies que cada nit sopen pizza perquè van al supermercat i és el que està d'oferta i a lo millor amb una pizza o amb dos, doncs diguéssim, sopa tota la família. A la Mina s'hi suma una altra cosa, que és que si la gent volgués menjar sa, És a dir, comprar producte fresc no ho tindria massa fàcil perquè les botigues, fruiteries, verdoleries, diguéssim, al barri pràcticament no n'hi ha. Es veu que ara hi ha una botiga que ven fruita i verdura, només n'hi ha una, però hi havia èpoques que no n'hi havia cap. Llavors, si la gent del barri vol menjar de manera saludable, per fer la compra ha de fer gairebé una gincama.
Una dana.
A Santa Coloma, per exemple, a comprar la carn, la verdura i la fruita a Trinitat Nova. Si imagineu quants entrebancs, no? I tenir la voluntat, òbviament, i poder-ho pagar. És que, clar, són moltes coses.
Són moltes capes. Tenim més veus, no?, de la mina, del cap de la mina.
Sí, tenim més veus. Mira, l'Elisabet Carreras, infermera d'atenció primària al cap de la mina, des de fa ja 14 anys, i ella i la Ramona parlaven d'això, de la son i l'absentisme, que déu-n'hi-do.
El tema del sueño es un hábito que va muy relacionado aquí en el barrio con el tema de la alimentación, para mí también, porque claro, si se acuestan a las 3 o a las 4 de la madrugada, cuesta de ir al colegio y cuesta de preparar las comidas.
També sí que és veritat que estem en un barri on tenim molta...
Hay un absentismo muy grande.
Sí, ara hem millorat, però fins fa poc estaven sobre el 60-80%
d'absentisme escolar.
Sí.
Ara...
Poquito, però bueno, igualment és un absentisme molt important.
Clar, és que tot va lligat. Begudes ensucrades, clar, no es pot dormir, tot aquest desordre vital, després té conseqüències, clar.
I tant. I per això jo crec que vaja, l'Agència de Salut Pública el 2019, quan va veure aquestes xifres que ara dèiem, va dir, bé, necessitem implementar o posar en marxa un pla pilot, que òbviament es va fer al barri de la mina, per veure si podem una mica revertir aquesta situació. Es va fer, malauradament va arribar la pandèmia, després es va haver de reprendre, i es va fer aquest pla pilot que és molt diferent a tot el que s'havia fet fins ara, no? Ens ho explica l'Elisabet Carrera, aquesta infermera que també va ser coordinadora d'aquest pla pilot.
Té un disseny molt bo perquè és multifactorial. Això què significa? Doncs que pivota en tota l'esfera de l'infant. Fins ara, doncs, una de les estratègies que feien en obesitat era parlar amb el nen, i amb el nen, i l'alimentació, i fer exercici. I aquest pla d'obesitat infantil ha agafat tot el que envolta l'infant. Escoles, les entitats, les activitats, la família... Llavors, clar, és una estratègia innovadora.
És a dir, que tot el que s'havia fet fins ara, allò que dèiem, que només es mirava què menges, tornem al principi on estàvem, doncs no, s'ha de mirar moltíssimes més coses. Com funciona? Es veu que funciona fent pactes.
Pactes.
En pacte amb l'infant i pactes amb la família, en base a l'alimentació i els hàbits saludables. I és negociació pura i dura. A vegades els pactes es respecten els 3 pactes que es fan a la setmana, a vegades es fa un pacte i es respecta, i a vegades no, ni cap. I es torna a començar des del principi. Són petits canvis. La qüestió és fer sentir bé a les persones i mai jutjar. Això és superimportant.
Clara, estava sentint la Ramona també, a l'Elisabet, no? Amb la situació de moltes famílies que no poden accedir, no?, a aquests productes vaja, frescos, de qualitat, perquè estan molt cars, no? I que fa falta, evidentment, una política o polítiques molt transversals que abordin moltíssims escenaris, no? Perquè és que si no, això no se soluciona.
Sí, i això és el que ha passat amb aquest pla pilot, que ara al febrer s'han publicat els resultats i, clar, han quedat sorpresos. Si medim l'índex de massa corporal, diguéssim, ha baixat, que per cert, deixa'm-ho dir, Mercè, no es pesa mai a cap nen. És a dir, la bàscula ha desaparegut de les consultes, una cosa que em va sorprendre molt.
Sí.
Perquè també una mica per allò de que no sembli, ai, ara em pesaran, a veure si... És a dir, que no, la culpa no, ni tampoc el jutjar...
I l'estigma, no?
Exacte, ni tampoc l'estigma...
No?
Sí, sinó estil de vida, no? És a dir, incidir amb aquestes coses que han d'afectar, doncs, tota la vida d'aquest nen, no? I com dèiem, és que el resultat ha sigut bo. Diguéssim, nens que han començat a practicar o a fer joc més actiu, begudes ensucrades, aquelles, bueno, l'exemple que ens deia la Ramona, doncs baixen, i també major, diguéssim, freqüència de menjar productes frescos, no? També reclamen, ja t'ho diré, més hores de nutricionistes, perquè això és un drama a molts caps, no només a aquest, sinó a tots, que la figura del nutricionista no hi és.
Per establir uns, no?
Exacte, per establir
unes rutines, no?, alimentàries.
Sí, unes rutines alimentàries. Acabem amb alguna cosa positiva.
Va, sí, perquè déu-n'hi-do, escenari que ens has, pintat.
La Ramona diu que de tots els anys que porta treballant, l'altre dia passejant pel supermercat es va trobar amb un regal. I era aquest, el regal.
Estava jo comprando i oigo Romy, i me giro i estaven haciendo una demostració.
Ah.
Entonces me encuentro un chico, pues, de unos 19 años, atlético, todo muy mono, todo allí bien puesto. Y digo, no me puedo creer que seas tú. Y me dice, sí, estoy aquí. Dice, porque gracias a ti estoy aquí trabajando. Porque este chico perdió 45 kilos. Tenía unos 13 años. Pactamos con el instituto y con la familia que todos los jueves vendría a la consulta, él solo. Entonces hacíamos pequeñas intervenciones sobre hábitos. No hablábamos de comida. A él le gustaba que habláramos sobre la novela que estaba en aquel momento siguiendo en la televisión. O sea, era el objetivo para la semana siguiente. O sea, ir como cuidando su aspecto poco a poco. Y luego, pues, si llevaba, por ejemplo, un euro, pues ese día compraba un kilo de manzanas porque las manzanas eran las que estaban a 99 céntimos. Y me dijo una frase que es muy bonita y que estigmatiza al barrio. Me dijo, de la mina se puede salir.
Déu-n'hi-do, la Ramona, amb aquesta història, no? Clar, al final parlàvem d'epidèmia, una epidèmia que va en augment i sense polítiques fortes que ajudin a canviar la situació, això no té solució, no?
Malament, sí, sí. Necessitem a tothom implicat, no? Cada, diguéssim, una mica clar, els centres de salut, però també els poders públics, els poders institucionals. I nosaltres ara pensava també fer pedagogia, perquè moltes vegades parlem, no?, d'aquesta dieta mediterrània o del valor de la cultura d'allò que cuinem. No ho diem, no es val a dir que es diu. No és una cosa, sinó és una cosa central que diguéssim, afecta els més petits i de que això en dependrà que amb un futur no ens cuini només la indústria, si us plau, que també cuinem nosaltres una mica.
Pedagogia que Paula Molés fa cada diumenge a la una del migdia a un restaurant caníbal a Berlín. Moltíssimes gràcies, Paula, de veritat.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Sorinyac, benvinguda.
Hola, com esteu?
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. I com hem anat sentint al llarg d'aquest programa, l'obesitat és una de les grans epidèmies dels nostres temps. Una malaltia on conflueixen molts factors i que arrossega molt d'estigma. Avui, a l'altra mirada, coneixerem un projecte fotogràfic que aborda aquesta realitat.
Tots els camins trillen per a gent se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né?
Anna, avui ens descobreixes un projecte fet amb molta cura.
Sí, avui us porto un projecte que la fotògrafa Gisela Prete l'ha titulat Acompanyando a Rosa, i és literalment això, no? La fotògrafa ha acompanyat a la Rosa durant els 4 anys, des de 2018 a 2022, i ha intentat, a través del projecte, que és un projecte no només fotogràfic, sinó que és audiovisual, entendre què passa quan es pateix obesitat mòrbida.
Soy Rosa, tengo 53 años, y soy divorciada, tengo dos hijos y ahora vivo en pareja hace 10 años.
Gisela Pretel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros.
Primero de todo, Gisela, ¿cómo conoces a Rosa y en qué momento vital estaba?
Pues mira, conozco a Rosa en 2018, a primeros de 2018, y la conozco porque yo estaba haciendo otro proyecto en el que trato de documentar el hambre y la obesidad en el mundo, y tenía como 10 o 15 personas para conocer con temas de obesidad en, digamos, en un ámbito cercano a Madrid, que es donde yo resido. Entonces, a través de un cirujano de cirugía bariátrica para la obesidad, que es amigo mío, que se llama José Muguerza, le pedí que les contara mi proyecto a sus pacientes y que quien diera acceso, pues que me pasara su teléfono. Hablé con ella por teléfono y siempre intentaba quedar en sus casas. Para, bueno, eso siempre te da mucha información, y siempre la primera vez va sin cámara y simplemente para conocerles. Cuando conocí a Rosa fui a su pueblo, que es Rueda de la Sierra. Uh-huh. Aproximadamente tiene 20-30 habitantes, no hay más, que es un pueblecito cerca de Molina de Aragón. Y normalmente yo calculo como media hora en la primera cita o una hora como muchísimo. Sin embargo, no sé qué pasó, que hubo como una magia especial entre las dos y creo que estuve como 3 o 4 horas la primera vez. Entonces, esa conexión tan fuerte que tuve con ella, el ver lo bien que lo explicaba y el momento, como tú dices, en el que ella estaba, en el que aceptaba muchas cosas que había hecho bien, muchas cosas que había hecho mal... Y estaba muy animada, que no era como había estado hacía 2 años, que era muy deprimida, estaba muy animada porque veía en un horizonte no muy lejano de tiempo, como en un año, año y pico, la esperanza de que la habían aprobado dentro del sistema sanitario para tener una cirugía bariátrica para la obesidad. Mm. Yo la conozco en un momento como muy abierta y muy motivada otra vez.
Claro, viendo las fotografías, Gisela, es un proyecto este que tiene muchas capas, ¿no? Muchas lecturas. A mí me gustaría que nos contaras qué has querido transmitir, ¿no?, con este trabajo, porque es verdad, es un acompañamiento, pero también son muchas otras cosas.
Sí, con este tema se abren muchísimos melones. Entonces, yo cuando conocí a Rosa, aparte de la conexión que tuvimos mutua y esa especie de magia, sentí que el caso de Rosa podía servir para contar todas esas capas, ¿no?, que tiene la obesidad o muchas de ellas, ¿no? Entonces, en el caso de Rosa me ayudó a entender muy bien lo importante que es la relación con la comida desde que somos pequeños, porque en su caso lo explica claramente. Me ayudó a entender muy bien esa relación tan insana que se crea luego de mayor con respecto a la comida, ¿no?, en el que pasa a ser un refugio y a la vez pasa a ser su cárcel sin darse cuenta. También el tema de la autoestima. Rosa estuvo casi 2 años sin mirarse al espejo, literal. También se abre el melón de la salud mental. Vale, Rosa tuvo una depre muy fuerte en la que, bueno, llegó a pensar casi que se moría, ya estaba como rendida, ¿no? Y bueno, es una pescadilla que se muerde la cola, salud mental, obesidad, ¿qué lleva a qué, no? Mm. Y luego, pues también quise abrir el melón de la soledad, porque aunque estés acompañada, es un viaje que haces en solitario. El melón de las soluciones posibles que hay hoy día para cuando llegas a ese nivel de obesidad, ¿no? Porque no es lo mismo el sobrepeso, que bueno, que ya tener un cierto nivel en el que el metabolismo prácticamente se les ha parado. Entonces, bueno, pues quise documentar también esa parte de la cirugía bariátrica y cómo funcionaba. Y la obesidad es que es muy compleja, es muy compleja, es crónica y bueno,
multifactorial, Gisela, que aumenta globalmente. Antes hablabas de esta destrucción, ¿no?, de la autoestima, ¿no?, y la angustia mental que esto provoca. Rosa, sí, te lo contó en estos términos.
Mi autoestima por los suelos. No quererme mirar al espejo, no querer... Mira, he sido durante esos 2 años vestida de negro de arriba abajo, con un moño aquí de abuela antigua, y no mirarme, era un abandono total.
Tal como has contado, Rosa estuvo muy frágil psicológicamente, pero claro, a los problemas de salud mental derivados de la enfermedad suma también la presión estética sobre los cuerpos. Gisela, el modelo de belleza esclavizante es demoledor, sobre todo, en este caso, para las mujeres.
Sobre todo en las mujeres, efectivamente. Eso te iba a decir. Sí, porque yo ahora mismo me encuentro en un dilema que es muy complicado, porque por un lado, la población en general, que está muy falta de información, de buena información de qué es la obesidad de verdad, hay que hablarle de una manera y con unos términos para que pueda empatizar, ¿no?, con la gente que lo padece, pero a lo mejor esa manera y esas narrativas que necesitamos utilizar para ese público objetivo pueden ser dañinas para las personas que sí lo padecen, ¿no? Entonces, el estigma es muy complejo, ¿no? Hay una, digamos que hay una parte de responsabilidad muy gorda de los medios de comunicación y de esos cánones de belleza a los que estamos sometidos desde hace muchísimo tiempo y que no tiene absolutamente nada que ver con la fuerza de voluntad, ¿no?, que pueda tener una persona para cuidarse o no cuidarse, porque la gente que no sabe realmente lo que significa la obesidad, el estigma está ahí, le echa la culpa y la única responsabilidad a la persona que lo padece.
De hecho, Gisela, es muy interesante escuchar lo que te cuenta Rosa en este sentido.
A mí la palabra gorda no me molesta. Me molesta el tono. Uh-huh. me molesta el tono con que se diga. Que siento como que el mundo te desprecia porque estás gordo porque quieres.
Es importantísimo esto que dice Rosa, ¿no? Esta reflexión.
Eso es, mira, hay un psiquiatra que lo explica muy bien el tema del estigma y está, lo divide como en tres partes, ¿no? Está el estereotipo por un lado, que ahí es donde el medio de comunicación y los que narramos cosas tenemos muchísima responsabilidad, porque ahí es donde están esos cánones de qué es bonito y qué no es bonito y no tiene por qué ser un cuerpo gordo o un cuerpo delgado, ¿vale? Y luego está el prejuicio, la variable que lleva como una implica como una reacción, ¿no? Ella, por ejemplo, nos explica también en el audio cuando alguien se quiere sentar a su lado en un autobús y dicen tal cual, no, ahí no te sientes que va la gorda, ¿no?
Una vez iba en el autobús y entraron también dos señoras y se fueron a sentar y oh, ahí no, que está la gorda esta, no cojo. Así, ¿no? Cosas así que dices, no es necesario, ¿no?
O sea, eso es muy duro, ¿no? Y eso viene por un prejuicio que previamente lo has creado por el estigma que estamos creando toda la sociedad.
Claro, claro, culpabilizando, está claro. ¿Qué causas llevaron a Rosa, bueno, para llegar a este estado, ¿no? Para engordar, porque Rosa era una mujer delgada.
Sí, pues mira, eso fue una de las cosas con las que me obsesioné con el proyecto porque sentía que si no entendía por qué, no podía contarlo bien. Entonces tuve que excavar muchísimo en su pasado y en saber cómo había sido, ¿no? desde pequeña su relación con la comida o simplemente cómo vivía, ¿no? Entonces Rosa era muy delgada y siempre ha tenido muchos problemas con la comida porque no comía. Entonces la relación que empezó a tener con la comida desde pequeña no fue muy sana porque en nuestras casas y nuestros abuelos o nuestros padres, dependiendo un poco la edad que tengamos, nos educaban para eso, ¿no? Que te tienes que acabar el plato, que tal, o sea. Entonces, Rosa no se los acababa, pero porque su estómago no se lo permitía, ¿no? E incluso me contaba que había noches que se despertaba, el vómito la despertaba porque no lo aceptaba. Entonces, ya de pequeña tiene una relación horrorosa con la comida, que probablemente hay ahí un trauma que se va generando, no lo sé, eso lo tienen que decir más los médicos, pero bueno, un poco por toda la relación que he tenido con ella. Luego ella se casó muy joven y me relata también que la primera vez que explosionó un poco la cantidad de peso que cogió y demás fue cuando tuvo el primer embarazo, que eso le pasa también a muchas mujeres, y dice que desde entonces casi los 20 kilos que cogió en el primer embarazo nunca consiguió bajarlos. Y luego dice, bueno, es que se cuidaba, no se cuidaba, o sea, iba como por épocas, que nunca ha tenido una relación sana con la comida y que siempre ha sido una especie de trauma, ¿no? Y luego le van pasando cosas a lo largo de la vida desencadenantes que no sabes gestionar emocionalmente de la manera más sana o más adecuada, y tu recurso es la comida.
Claro.
La comida y es como una pescadilla que se muerde la cola porque vas buscando el placer ahí sin saberlo, que se convierte en tu cárcel, que empiezas a ser más sedentario, que te escondes porque te da vergüenza, en fin, es muy complejo.
Sálvame del ruido y del silencio, que no me queda nada si te vas.
Anna, com definiries aquest projecte de la Gisela i què és el que en destacaries? Perquè el recorregut és molt interessant, per això que dèiem de les capes.
Sí, sobretot el més interessant del projecte de la Gisela, com el de la majoria, és el personatge, no? O sigui, la Gisela coneix la Rosa i sobretot la generositat de la Rosa, no? Perquè no és fàcil, segur, per ella exposar-se de la manera que s'exposa en aquest projecte. I també, per part de la Gisela, mantenir el contacte durant 4 anys i fer una evolució junt amb el personatge, no? Perquè quan veus el reportatge audiovisual sencer, veus que hi ha alts i baixos, que en qualsevol moment la Rosa hagués pogut dir, mira, no vull seguir, no? I això demostra, bueno, ho estem escoltant, no? També, que la Gisela ha fet un enorme esforç per entendre a la Rosa, segur que li ha deixat els espais quan els necessitava, l'ha deixat respirar quan volia, ha tornat quan veia que la Rosa ho volia, no? I crec que és una relació, veient l'exposició, jo no les he vist mai juntes a elles, avui em deia la Gisela que les veurem breu, però estic segura que és una relació de respecte mutu, no? I això és superimportant quan vols explicar temes tan complexos com aquest.
La relació, no?, que se gestó entre vosotras dos, no?, este respeto por los espacios de Rosa, no?, en sí, momentos tan delicados. Ahora continúo, entiendo este contacto, como decía Ana, ¿y cómo está ahora ella?
Pues, mira, está muy bien anímicamente. Quizá a nivel estereotipo de cuerpo no cumple con el canon de belleza que tenemos, que nos machacan cada día, pero ella está muy bien, se encuentra muy sana, está haciendo una vida sana, se está alimentando de manera sana y se está moviendo un montón. Y bueno, pues quizá no ha perdido el peso, que me da una rabia hablar de peso, porque uno de los principales problemas que tenemos es que el sistema sanitario es muy pesocentrista. Eso no es nada adecuado. Eso hay que cambiarlo, pero claro, conlleva muchos cambios en general del sistema, ¿no? Pero bueno, al final ella no ha perdido el peso que ese tipo de operaciones normalmente suele ocurrir, pero lo importante es que está bien, que se cuida, que ha entendido que hay una manera de vivir más sana de lo que ella quizá lo hacía antes. Y le está sirviendo muchísimo todo esto. A mí me da un montón de miedo porque como es tan generosa y tan valiente, pues yo tenía mucho miedo. Digo, a ver, ¿qué tal? Y el otro día estuvo en Zaragoza, que es donde está ahora mismo la exposición. Se va en breve a Albarracín, que es donde la va a ver Ana. Y la verdad es que es una campeona espectacular. Creo que su familia y su entorno más cercano está teniendo una respuesta súper positiva porque, claro, hay cosas de ella que no sabían que había ocurrido así. Y le está viniendo súper bien. Todo el mundo está teniendo una reacción como muy bonita. Ella me dice, Gisela, es como si de repente hubiera sido un tema tabú y de repente al mandarle yo los vídeos y las cosas que me estás mandando tú, la gente empieza como a hablar de una manera natural, con respeto y donde yo me siento segura, ¿sabes? En entornos donde yo me siento segura a poder hablar de ello. Y están saliendo como muchos temas a mi alrededor que yo tampoco conocía, de gente que le pasan cosas parecidas y demás. Entonces, no sé, creo que está en contacto de manera positiva, ¿no? Que a mí me parece como muy poderoso porque si por algo lo hacemos es por esto, para que sirva, para algo, ¿no?
Bueno, hi ha un moment a l'audiovisual que vaig pensar, ostres, què vols això? Perquè la Rosa comença a mirar les fotografies que la Gisela li ha fet i hi ha un moment que s'emociona, no?, perquè li està fent mal el que està veient, no?, veia, diu, per a mi esta fotografia era la muerte, per mi en aquest moment estava molt malament, s'emociona, es posa a plorar i la Gisela li diu, si quieres paramos, i la Rosa li respon, no, si me va a ir muy bien esto.
Ha sido absolutamente terapéutico para ella.
Sí, ella siempre lo dice que... Y yo creo que para mí también, ¿eh? O sea, hay que ser honestos porque yo creo que si he acabado haciendo este tema es porque a mí también me pasan muchas cosas que le pasan a Rosa. Y yo no lo sabía. Yo no era consciente. O sea, que en el fondo todos somos un poco Rosa porque hasta la persona que menos me espero, que escucha la historia y que se acerca, de repente me cuenta algo que tiene que ver y, no sé, hay como un poquito, ¿no?, de ese tipo, porque ¿quién no ha tenido ansiedad por la comida, no? Bueno, quien no la haya tenido, joder, qué suerte, ¿no? Pero que te quiero decir que somos muchos los que tenemos cosas parecidas, quizá no en la dimensión que ha podido tener Rosa u otras personas con obesidad mórbida, pero eso yo creo que me ha ayudado también a empatizar mucho con ella, porque sin yo saberlo, ahí había mucho dentro que se parecía. Y tenemos muy buena relación y, bueno, pues la faena de esta enfermedad es que además de ser crónica es recidivante, que significa que es muy fácil recaer. Entonces, bueno, hay muchos avances ahora a nivel farmacológico que están tratando de ver si funciona o no funciona, que de hecho Rosa ha tenido algo por ahí, pero a mí me gustaría que, ya que parece que sí que se está aceptando bien y se está entendiendo y se está respetando, pues que sirva algo, ¿no?, para ese estigma que hay, que se generen entornos como puede ser una exposición en la que la gente se pare a pensar, reflexione y empatice lo máximo con ella, que por eso hice el audio también. Digo, ¿cómo hago para que la gente sienta un poco lo que yo pude sentir a su lado?
Muy buen trabajo, Gisela Pretel. Un trabajo ahora expuesto en Zaragoza. Se podrá ver en Igualada del 23 de febrero al 17 de marzo del 2024. Muchísimas gracias, Gisela.
Muchas gracias a vosotras.
Solidaris.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast, i gràcies també als companys d'un restaurant caníbal a Berlín. Que vagi bé, fins aviat.